Hola, bon dia a tothom. Bé, molt bé. Avui, com bé sabeu, comencem aquesta conferència que tractarà sobre la comunicació al Parc Güell i per nosaltres doncs, és un plaer poder comptar amb la presència de la Bàrbara Montaner, que és la conferenciant d'avui. I abans de començar amb la sessió com a tal, ens agradaria repassar-vos breument una mica la seva trajectòria per tal que pugueu entendre el seu background i perquè pugueu doncs, tenir context de la conferenciant doncs, d'avui, d'acord? Llavors, us comento que Bàrbara Montaner i Vega té un perfil multidisciplinari perquè és advocada de formació i comunicadora per vocació. Sempre ha volgut combinar les dues professions. A més de 15 anys d'experiència en el món de la comunicació i el màrqueting, ha col·laborat en programes de ràdio a Scanner FM i Onda Cero Catalunya, amb secció pròpia. Ha treballat com a social media manager des de diferents agències, tant a Barcelona com a Nova York, pels sectors de la música, l'entreteniment, la cultura i la restauració i hoteleria. L'any 2002 va realitzar el màster de Direcció de Màrqueting i Comunicació i un intercanvi amb la Universitat Ritsumeikan del Japó, no sé si ho he dit bé. Perfecte. Com a advocada especialitzada en noves tecnologies i propietat intel·lectual, va impartir classes sobre aspectes legals i bones pràctiques en xarxes socials per l'Associació Espanyola de Community Managers, l'Institut Europeu de Design, INESDI i altres escoles de negoci. Actualment és la cap de màrqueting i comunicació del Parc Güell. Prèviament, i durant 4 anys, va formar part de l'equip de comunicació i màrqueting del campus universitari Vall d'Hebron, enfocada en l'estratègia de màrqueting digital de l'hospital. També ha treballat des del vessant de la comunicació per projectes de ciutat, com la Barcelona Ciutat Digital, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, i la Barcelona Mobile Week, que promou el Mobile World Capital. Aleshores, feta aquesta introducció, creiem que és molt interessant doncs, que pugueu conèixer la seva experiència i pugueu aprendre tot el que ens pugui explicar. Però abans de començar, sisplau, crec que es mereixeu un gran aplaudiment. Merci.
Bon dia. Bon dia, ara sí que em sentiu. Moltes gràcies, Jordi, per la teva presentació i per convidar-me a la Universitat de Girona, a la Facultat de Turisme. Em fa moltíssima il·lusió estar avui aquí. I comencem. Sentir-vos lliures d'aixecar la mà si hi ha alguna cosa que no enteneu. Jo estic acostumada a interactuar. Segurament la primera part us semblarà un rotllo, perquè al final les ponències, són llargues o les podem fer més curtes. Si hi ha alguna part que veiem que no, passarem més ràpid. Però sí que m'agradaria que a la segona part, que parlarem més de perfils, que sé que esteu treballant en el Bayer Persona i que teniu que dinamitzar la devesa, podem jugar una mica i que participeu, no em deixeu sol aquí dalt. Llavors, jo crec que el Jordi ja m'ha presentat, o sigui que passarem a veure quins són els objectius d'aquesta ponència o masterclass, perquè crec que ha de ser una mica interactiva, com us deia. El més fonamental, jo vaig fer una mica la reflexió de què és el que necessiteu vosaltres i està feta bastant ad hoc aquesta presentació, és comprendre aquesta importància de crear continguts atractius en el sector turisme i en qualsevol sector. Però en el del turisme, evidentment, hi ha molta competència, hi ha molta oferta i ha de ser un contingut que cridi l'atenció. Sabeu que teniu pocs segons, a més, en xarxes, per exemple, en fer que la vostra audiència es quedi. L'ús del llenguatge, precisament d'aquesta assignatura que esteu treballant amb la Sílvia i amb l'Alba, el llenguatge audiovisual, que va molt ràpid i que segurament coneixeu millor vosaltres que jo, ha de servir per potenciar aquestes estratègies de màrqueting digital. I vosaltres les fareu servir per visibilitzar i dinamitzar aquest espai que us han posat com a treball, no? Crec que aneu per equips, del Parc de la Devesa, de Girona. Heu d'aprendre també, o espero que aprengueu amb aquesta classe o amb aquesta ponència, a planificar els continguts i a dissenyar un calendari editorial per a la gestió de les xarxes. Crec que estava bastant enfocada cap aquí, aquesta ponència. I aprofitarem també per explorar exemples amb un cas real, que és el Parc Güell, que és on jo estic treballant i que avui m'he escapat, que també va bé escapar-se un dia i sortir de la rutina, i si no em truquen, que l'he posat en modo avión, al telèfon, podrem estar tranquils. Però normalment la vida del màrqueting i del turisme és agitada, els caps de setmana també, i les xarxes socials sabeu que són molt demandants, perquè s'ha d'estar molt al cas. farem dues parts. La primera part, us explico una mica el context del Parkway, què és el Parkway. No sé si heu estat al Parkway. Sí? Qui no ha estat al Parkway? Aixequeu la mà. Una... Tota la resta heu estat? O no us atreviu a aixecar la mà? Bueno, el Parkway el coneixeu, però ara el coneixereu una mica millor. Veureu el context i les tendències globals, que podem passar-les molt ràpid, perquè són tendències macros del que hem de conèixer. Hem de llegir els diaris, hem de veure tendències de màrqueting, hem de veure què passa en el món i lo ràpid que va, per tenir en compte després baixar-ho. Reptes i objectius de màrqueting del Parkway. I llavors ja començarem a entrar en els grups d'interès públics, perfils digitals, els buyer persona, veureu els buyer persona del Parkway. Entrarem a veure les estratègies claus de contingut, tot el que és els formats, l'adaptació d'aquest llenguatge, hi ha coses que segurament ja les heu treballat. Soc conscient que veu treballar o que heu estat a la conferència d'una altra Bàrbara amb els podcasts, amb la qual coneixeu el format del podcast, crec que és un format molt interessant, que a més avui en dia és top, i que podreu aprofitar continguts del podcast també per baixar el vostre calendari editorial i a la vostra estratègia de continguts. Veurem com és la interacció amb l'audiència, algunes eines i recursos, les mètriques i conclusions. Llavors, el que us dic, no em deixeu sola, jo ara faig aquesta part més teòrica, us explico què és el Parkway i després entrem. El Parkway és un espai emblemàtic de Barcelona, dissenyat per Antoni Gaudí. Aquest any fem 40 anys com a Patrimoni Històric i Natural de la Humanitat, declarat per la UNESCO, que es va declarar el 5 de novembre del 1984. I aquest novembre tenim preparada una festeta, si us voleu apuntar, és el 16 de novembre, és un dissabte, i el plat fort seran uns castellers, els castellers de Gràcia, però farem alguna coseta més. El Parkway, no sé si sabeu, que és propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, el ser de l'Ajuntament de Barcelona és un parc públic, que molta gent es pensa que des de que s'està, que és de pagament, no és públic, però és un parc públic, el que passa és que està operat per BCM, que és la Barcelona de Serveis Municipals, que és l'empresa en la que jo treballo, gestionant el Parkway. I sempre estem en coordinació amb el Departament de Parcs i Jardins, que és el titular, i perquè a més és un parc, amb el qual és normal, i altres actors, com pot ser patrimoni d'Ajuntament. Ho dic perquè hi ha tota una complexitat de governança dintre del Parkway que també s'ha de tenir en compte. No? Ho anirem veient, veureu quan hi ha categories de continguts el perquè destaquem que hi ha tant el que és parcs i jardins com patrimoni per la seva preservació i manteniment. Aquest any el nombre de visitants ha estat de 4,5 milions, convertint-se en un dels monuments més visitats d'Espanya, segur, i just darrere de la Sagrada Família. I segons les dades del 23, de Google, era el parc més buscat del món, per sobre de Central Park. Aquesta la vam posar a LinkedIn i tot. Jo com... Escolta, el més buscat. Una mica d'història. El 1900 s'inicia el projecte. Sabeu que Antoni Gaudí va ser contractat per Eusebi Güell, que era el comte. De fet, la casa del comte està dintre del Parc Güell, hi ha diferents cases, però va ser un fracàs perquè es buscava fer una urbanització una mica elitista en un barri que es diu Barri de la Salut, precisament perquè és més saludable, perquè hi ha més aire pur, però va resultar que la burgesia catalana va trobar que estava massa lluny. Avui en dia, imagineu-vos el que seria, no? Però gràcies a aquest fracàs tenim el Parkway i només hi ha tres cases. El 1914 finalitzen les obres, el 26, després d'aquest fracàs urbanístic, el Parkway passa a ser propietat de l'Ajuntament de Barcelona. El 84 és reconegut com a patrimoni mundial i el 92, posem la data del 92 perquè Barcelona, com sabeu, va acollir les Olimpiades, els Jocs Olímpics, i a partir d'allà es dispara el turisme. Des del moment que Barcelona és un referent turístic i que viatges pel món i dius que ets Barcelona i et diuen Barcelona Olympic Games, no? Vosaltres éreu molt petits si existíeu, però els que som grans viatjàvem i ens deien això, no? Vull dir, es posa Barcelona en el mapa i comença una allau de turisme, 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 que no ha acabat. Bueno, para un moment amb la pandèmia, això sí que ho he viscut, però Barcelona actualment té uns ratis de turisme que fan una mica de por. Llavors, per què us poso aquest context? Perquè el Parkway no necessita vendre's. És un cas excepcional, no és màrqueting pur i dur el que fem, de dir hem de vendre el Parkway, però sí que veureu altres coses. És un màrqueting més emocional, és un màrqueting pedagògic, és explicar què hi ha, què és el que s'està conservant, el per què. Després d'aquest deteriorament del parc, es decideix que s'ha de regular, perquè era obert, i llavors passa a ser de pagament, no? Tot això és una mica model de gestió, o sigui que us ho passo ràpid, però perquè sapigueu, el Parkway és de pagament des del 2013. Es va regular una primera zona, el Parkway té 17 hectàrees, però la zona monumental són 12,5. La 1,5, que és aquesta groc, que veieu en groc, és la zona com més monumental, és la primera que es va regular. Però passada la pandèmia, va passar a regular-se tota aquesta part monumental, tot el que és patrimoni de la humanitat. Per què? Per conservar-ho, per regular també l'accés del turisme. Aquestes 12 hectàrees coincideixen amb l'àrea patrimonial, reduint la capacitat anual de turisme que pot venir. O sigui, tenim un límit de 4,5 milions. No és que no puguem vendre, o sigui, no és que vulguem vendre, és que no podem vendre. Vull dir, la capacitat és màxima, hi ha un aforament i amb l'Ajuntament hi ha un encàrrec en el que directament no es pot passar aquest aforament del parc. Quin és el propòsit del Parkway? Gestionar i preservar el patrimoni arquitectònic i natural del parc en temes d'excel·lència, garantir una experiència de qualitat al veïnatge, usuaris i turistes. Això ho heu de tenir sempre que feu un pla, heu de tenir la vostra missió, la vostra visió, quina proposta de valor posaríeu. Com a visió, ser un referent en la gestió d'un espai de convivència i trobada per a visitants, veïnatge, usuaris, així com en la difusió local, internacional del patrimoni natural i arquitectònic del Parkway. I com a proposta de valor, al final, el que hauria de ser, jo crec que qualsevol oferta turística, que és generar experiències positives als visitants i al veïnat. Tingueu en compte que aquí conviuen dos públics que estan molt marcats. Un és el turista i l'altre és el veí i la veïna, que necessita creuar el Parkway per portar els nens a l'escola, no? O sigui que hem de trobar aquest equilibri i aquesta convivència. Doncs els visitants i el veïnat de Barcelona impulsant una visita de qualitat i fomentant un ús adaptat a totes les seves singularitats per difondre el llegat del Parkway, que és un espai únic de ciutat. El Parkway en xifres. El que dèiem, l'afluència al Parkway l'any passat, el 2023, clar, estem a l'octubre, la majoria de dades seran del 2023, algunes hem aconseguit que fossin fins al 24, fins ara, però moltes són del 23, amb dades de tancament. 4,5 milions de visites, que és el top, és el que es va recollir l'any passat, veiem com es distribueixen els mesos, i comencem a veure el número d'entrades totals per tipologia, la general, per grups, menors, 7 a 12 anys, majors de 65, infants, visites d'escoles, tot el que és diversitat funcional, que és un eix de treball que tenim nosaltres, i altres targetes amb descompte. Tot això és analítica que després també veurem, però això és un context global. A nivell de posicionament, també els principals resultats de cerca a Google sobre atraccions de Barcelona, el Parkway sempre està present, i actualment el tenim a dalt, com a posicionament, però tenim molta guerra amb intermediàries que compren l'espai per vendre tiquets del Parkway. Context i tendències globals. Hem de tenir en compte que vivim en un entorn molt variable, molt volàtil, molt canviant, ambigu. Aquesta presentació suposo que la tindreu, o sigui que podem passar-ho ràpid, però és un context global que crec que és important tenir. La consciència sobre el medi ambient també és molt important. Tot això són idees que us poden anar generant ja en el cap no continguts directament, però sí, com a mínim, unes línies o unes categories. Veureu que en el Parkway, per exemple, una de les categories és ja no medi ambient, sinó tot el que és verd, no? Perquè evidentment és un parc i una de les categories ha de ser el verd, però el medi ambient és molt important. Per tant, setmanes de l'aigua, setmanes del medi ambient, promocions de tot el que sigui relacionat amb medi ambient, molt important per tenir-ho com a dies fonamentals. Hem de celebrar el Dia de l'Amistat? Jo soc una mica reàcia. Potser sí, potser no. Depèn del que estiguem oferint, no? Si teniu alguna cosa que s'ha de promocionar o un dia que creu especialment o un acte que feu especialment per al Dia de l'Amistat, sí, si no, no tindria sentit. Un dia de l'aigua o la setmana de l'aigua tindria tot el sentit. Per què? Doncs perquè, per exemple, amb la sequera es tanquen les fonts. El Parkway, l'escalinata i el drac, que és la part més icònica, queda sense aigua. Llavors, té sentit que fem un post a xarxes o que fem una notícia explicant que celebrem la setmana de l'aigua perquè s'ha de valorar l'aigua, perquè amb la sequera no podem tenir tot el que és la natura, arbres, tot el que tenim al parc. Té sentit. Llavors, aneu agafant una mica aquestes tendències, com les podeu aplicar vosaltres en els vostres treballs, no? Tot el que és l'accessibilitat i la diversitat. Nosaltres actualment tenim una app que va començar com un pilot d'innovació per tot el que és la diversitat funcional. I actualment la tenim com l'app del Parkway. Hem tret la que era la web app que estava ja antiquada i estem treballant en una app a futur que serà l'app oficial del Parkway. Però mentrestant seguim amb aquesta app de diversitat funcional que té uns perfils que et permeten poder desenvolupar la teva visita amb la màxima normalitat. Per exemple, si tens reducció de mobilitat, doncs hi ha un itinerari recomanat per poder fer aquest itinerari. O si hi ha alguna disminució o alguna diversitat a nivell cognitiu, o els nens i nenes que tenen més dificultat per entendre el que són els textos. Hi ha tota una part amb lectura fàcil, que és una normativa també adaptada perquè sigui més comprensible tota la lectura. En fi, hi ha moltes coses, aneu donant-li voltes, però totes aquestes tendències globals són importants. La tecnologia disruptiva, la transformació digital, està a les nostres vides. Jo he posat l'exemple de la mobile, del Mobile World Congress del 23 en el que vam participar dintre del que era l'itinerari del Field of Technology, que era la part sensorial de la tecnologia. Tot això és tendència mundial. El Mobile World Capital ho sap, ho van muntar al Congrés i van comptar amb nosaltres a nivell d'olors. Llavors estava l'olor del Parkway també, de tot el que era l'escalinata i bueno, una col·laboració amb Puig que ens va fer l'olor amb les flors blanques del parc, bueno, una cosa meravellosa. Per què dic això? Perquè sensorial hi ha moltes coses. Connecta amb els temes de diversitat, però tot el que sigui tacte, maquetes que es poden tocar, tot el que sigui olors, tot el que sigui música, cançons, àudio, guies, no? Què més? La xarxa social ens va fer molta gràcia. Nosaltres cada any fem un índex de satisfacció de client i una de les paraules que va sortir en les enquestes era instagrameable. I ja és el segon o tercer any que surt d'instagrameable. Bueno, al final, l'instagrameable és el per què un cert públic que està estudiat ve a visitar el Parkway. Perquè venen amb vestits per fer-se la foto al Parkway. I bueno, uns en el banc, altres a la casa del guarda perquè té tota una pintura blau Klein, que, bueno, no? Instagrameable. Podem trobar racons instagrameables a la Devesa? Aneu pensant, no? Són tendències i us recomano molt que llegiu tendències de màrqueting, estudis que moltes vegades són gratuïts, haureu de donar el vostre correu electrònic, però us ompliran d'idees. L'estil de vida saludable? Doncs sí, és un pulmó verd, el Parkway. Nosaltres intentem o volem intentar que sigui un espai també de passeig, de poder respirar, de sortir de la ciutat, de tornar a l'origen que deia Gaudí, del que és una vida saludable i poder respirar doncs, l'aire més pur que en una ciutat com Barcelona està tot concentrat. es poden proposar activitats com ioga a les 8 del matí, o veiem moltes vegades persones que fan tai chi a la plaça. Bueno, a primera hora pot ser interessant, però és anar agafant una mica el que veiem. Com a context local, jo destaco aquest problema que tenim amb el turisme. No? Tot el que és els barris colindants del parc no estan contents. Hi ha manifestacions, es queixen de la massificació, de la gentrificació, tot el que veiem abans com a problemàtiques. Hem de trobar aquest equilibri entre els usos veïnals i el que és el turisme, perquè Barcelona és una ciutat que viu del turisme, el turisme és necessari pel nostre país, nosaltres viurem del turisme, amb la qual hem de trobar una manera de que sigui un turisme, però un turisme sostenible, responsable. I no us vull donar el rotllo amb el tema de les mesures sold out, però sí que hem intentat fer, com a campanya, per exemple, fer que la compra de l'entrada sigui anticipada, en lloc de que arribin al parc i es trobin que no tenen entrada. Per què? Perquè quan hi ha massificació i moltes persones estan arribant al parc i no hi ha entrades, es queden per allà pululant. I això és el que pot fer que el turisme sigui molest. En canvi, si hi ha una entrada anticipada, amb les seves franges, ja venen preparats, doncs ja és una altra cosa. No, hem evitat generar cues, per exemple, amb aquesta mesura. No? Tot el que és de pagament del parkway es reverteix a nivell patrimonial i en l'entorn del parc, des de camps de futbol, a escales mecàniques del barri, treballar tota la terra del Sauló, que cada any es canvia. Aquesta foto a mi m'impressiona molt perquè es veu, no?, tot el que és la plaça de la natura, que sota està la sala hipòstila, i es veu com al treure aquesta terra, aquesta sorra, es veuen les bòvedes aquestes, no?, que és per on després Gaudí havia pensat recollir l'aigua. O sigui, l'aigua baixava per les columnes i a baix de la sala hipòstila hi ha un dipòsit d'aigua. Per això us dic que l'aigua és molt important, perquè llavors quan és la setmana d'aigua expliquem totes aquestes coses. Bueno, era un geni, eh? Llavors a nivell d'enginyeria i a nivell d'arquitectura, quan més coneixes, més al·lucines, també us ho dic. I les intermediàries, això és també una de les accions que tenim com a mesures, va relacionada amb l'altra. Hi ha empreses que estan aprofitant que el parkway cada dia fa sold out, perquè cada dia fa sold out, si entreu a la web ho veureu, també és una cosa que vam posar per evitar que la gent pugi sense tenir entrada. I aquí estem amb temes jurídics, perquè estan utilitzant el nom de parkway quan és una marca, que és de l'Ajuntament de Barcelona, i no es pot utilitzar. Llavors, si tu poses parkway myshopify.com, no?, que aquesta foto també em fa molta gràcia, perquè això és al costat de les oficines del parkway, o sigui, si segueixes recte, arribes al parkway. Veuen que hi ha sold out i la gent pot comprar aquí, moltes vegades a preus que són astronòmics, quan l'entrada del parkway actualment són 10 euros, molt per sota del que pot ser Sagrada Família, Casa Batlló, Pedrera o qualsevol altre monument de la UNESCO, i fan negoci amb aquesta diferència, que clar, perjudica el que és la imatge de parkway per un costat i després a l'experiència de la visita, perquè no tenen la informació correcta. Bueno, és tota una lluita que ara no us explicaré, però que crec que també és important preservar una mica els drets dels usuaris. Llavors, per defecte professional, aquesta part me l'han posat a mi, i perquè vaig detectar que estaven utilitzant la nostra marca i vaig dir, home, potser que ens hi posem. No? Llavors, amb el Departament Jurídic de BSM portem ja 2 anys treballant contra aquestes intermediàries que fan frau i que moltes vegades, a més, no envien les entrades o envien entrades que ja han sigut utilitzades. O sigui, un desastre. Però passem ja a reptes i objectius de màrqueting. Els reptes estratègics del parkway, si veieu tota la suma de tot el que hem vist fins ara, és la conservació i preservació del patrimoni arquitectònic natural de la totalitat del parc, l'equilibri entre els diferents usos turístics i veïnals, i l'impuls a una nova oferta cultural que incorpori nous espais del parkway en el seu conjunt. Per què parlem de nous espais? Perquè recentment el parkway, bé sabeu que és un parc, però dintre hi havia la casa del que havia sigut el Comte Güell, que és la Baldiri i Reixac actualment, és una escola pública, però també està la Casa Museu Gaudí, que és de Sagrada Família, i que fins ara gestionava Sagrada Família i que ara hem passat a gestionar nosaltres. Amb la qual cosa se'ns obre un món de possibilitats perquè hi ha una casa que podem, en la que podem fer o donar més oferta. Després està la Casa Trias, que és una casa particular i que actualment està en procés d'expropiació. Ja veurem què passa. Però si l'acabem gestionant també amb BCM, doncs potser es pot donar més oferta. Reptes i objectius, prioritats globals del màrqueting del 24. També passarem ràpid, perquè això és molt marketingià i m'interessa més entrar en l'altra part. Però el posicionament de marca i reputació és molt important, el coneixement de la clientela i de la seva experiència també, el màrqueting relacional i digital i l'estratègia comercial. Entrem una mica en cada punt. Què vol dir posicionar la marca? Conquistar la ment i el cor dels grups d'interès, ja veurem què són els grups d'interès, crear connexions conscients, inconscients, per influir positivament en el conjunt d'experiències i emocions lligades a la marca. Estem en una etapa en la que tot ha de ser molt emocional. Si no és emocional, no se'ns queda, no interessa. Reforçar el posicionament de marca, donar resposta a requeriments de marca que els consumidors i consumidores demanen actualment, el branding, tot el que és transparència, proximitat, emocions, potenciar valors corporatius com cooperació, compromís, posar èmfasi en sostenibilitat, presència en esdeveniments sectorials per treballar la reputació. La reputació també es treballa quan hi ha una crisi, és quan ens en donem compte, però llavors, si es treballa prèviament, quan hi ha una crisi, tens la feina feta o mig feta, almenys. El coneixement de la clientela i la seva experiència és fonamental, també. Per això estem fent buyer persona, per això fem targets, per això estudiem, per això fem enquestes, no? Ja no només de satisfacció, sinó per conèixer què li agrada, no? A cada grup de clients, o als dos blocs que tenim, el veïnatge i el turista, són molt diferents els interessos que poden tenir, però alguna vegada potser poden congregar, no? Si fem, per exemple, aquesta festa dels 40 anys, el 16 de novembre, tant veïnatge com turisme poden coincidir, poden estar en aquesta festa, poden gaudir d'aquest dia excepcional. El coneixement i la hipersegmentació, l'escolta activa, sempre, de xarxes, això també a través d'eines que es pot monitoritzar, bueno, cada vegada és més difícil, però s'ha de poder monitoritzar o s'ha de poder, com a mínim, prendre el pols de com està la teva audiència, està contenta, no està contenta. Jo avui llegia en un post d'Instagram, posant-vos aquí en aquesta presentació, perquè en el tren es fa moltes coses, veia una queixa d'un senyor, no tenia res a veure amb el post, però aprofitava per dir-ho, no? És que als banys hi ha una cua, més val que et portis un llibre. És cert. Quin problema hi ha? Que a cada ISC, cada any, surt el tema dels banys, dels lavabos. Però estem en un entorn patrimonial en el que no es poden ampliar, no es poden tenir més. És un preu que paguem a nivell d'experiència, de satisfacció de l'experiència, però no sé com ho arreglarem, perquè si patrimonialment no es poden fer forats a la roca o no es pot posar un bany d'obra, doncs tenim un problema. Hem de veure com solventem això, però vull dir que hi ha coses que, encara que no les puguis solventar, has de tenir-les a mà o has de saber què estan passant, perquè has de poder donar una resposta. Ho sentim moltíssim, el motiu és que és un espai patrimonial, hauran de tenir paciència, perquè no podem, no ho sé, sempre s'ha de poder respondre alguna paraula amable o que el client o l'usuari estigui veient que l'estàs entenent, que no és que no l'escoltis. Quan es veu que hi ha algú darrere, tot funciona molt millor també. Llavors, l'escolta activa és molt important. La intel·ligència artificial, això sabeu més vosaltres que jo segurament, segurament ja esteu fent servir ChatGPT i ja em quedo antiquada dient ChatGPT, no? Tu que dius que no, quina feu servir? Feu servir altres eines, no? Llavors, això és, jo us animo, no sé què pensen les vostres professores, però jo us animo a que utilitzeu l'intel·ligència artificial, a que proveu xats, a que veieu com us fa els deures i després veieu que heu de revisar-los o els heu de fer vosaltres, a que falta una part que no podrà fer mai la intel·ligència artificial, almenys de moment, perquè estan en les primeres passes, però que trastegeu sempre. Totes les eines que podeu, totes les intel·ligències artificials que apareguin, perquè si no us quedareu fora, bàsicament. Llavors, hi ha altres eines d'intel·ligència artificial que s'estan utilitzant en restaurants, doncs per la gestió de cues, per la gestió de tot el que és el plats, en hoteleria, etc. En xarxes socials i en màrqueting també. Hi ha algunes que són més evidents i hi ha altres que les has de conèixer. Jo us animo a que llegiu molt, a que us informeu molt, a que feu cursos, a que proveu coses i que les proveu vosaltres mateixos, perquè realment funciona tot molt ràpid. El màrqueting relacional i digital, que al final és crear aquesta relació amb el nostre usuari, que duri, que sigui personalitzada, que sigui de qualitat, reforçar el vincle, nosaltres treballem molt l'engagement amb el veïnat. Els tallers que creem o amb les escoles de l'entorn del Parkway fem accions específiques perquè estiguin el que dèiem, no? Perquè se sentin part d'aquest parc i que no puguin pensar o sentin la incomoditat de pensar que està enfocat només al turisme o a un negoci. Al final aquesta relació amb el veïnatge o amb, per exemple, nosaltres fem moltes coses amb les escoles. Ara al Nadal vindran a fer l'arbre de desitjos, que venen cada any. Llavors, el que són les 5 escoles de l'entorn fan una cosa molt bonica, que és escriure els seus desitjos de Nadal i venen al parc a penjar-ho en una zona que tenim preparada. Podria haver posat alguna foto d'això, veus? Sempre falta, eh? Però queda molt bonic perquè estan tots els desitjos dels nens que han fet, doncs, uns amb el punxó, no sé si s'utilitza ja, perquè deu ser perillós i una arma mortal, però amb gomets i retallats i cartolines i cada una a la seva manera posen els seus desitjos per l'any. Per exemple, també fem el concurs de punts de llibre de Sant Jordi cada any i ens envien les seves propostes, hi ha un jurat i guanyen premis. Així que, bueno, són dos exemples, però ara també aquest cap de setmana tenim els tallers de Lego. La majoria de persones que s'estan inscrivint, doncs, són veïns i veïnes del parc que al final s'apropen i poden interactuar dintre del parc i fora, no? O sigui, és l'entorn i que hi ha activitats que són pensades una mica per aquestes persones, no? Podcast i videopodcast segueixen amb una tendència a l'alça. Això ja ho heu treballat, ja ho coneixeu. Ui, m'ha desaparegut d'aquí. Allà està. I ja vau fer la darrera ponència que va ser la Bàrbara Villuegas. Bueno, això ja ho esteu treballant, jo us animo a que ho feu. A més, és que és el més proper a la ràdio i la ràdio enganxa, eh? Ja us ho dic, no sé si algú de vosaltres fa ràdio. He vist per aquí un estudi de ràdio abans, m'ha semblat. M'he colat un moment per allà i dic, aquí, això és un estudi de ràdio. Esteu fent ràdio a la universitat? Ah, pel podcast. Bueno, o sigui, teniu aquí l'estudi, ho treballeu molt bé. Us ho hauré d'escoltar. L'heu de pujar. Això també, el podcast també és contingut que teniu per poder fer, per difondre amb tots els canals que veurem. Confiança en el ROI de les xarxes i en estudiant. Focalització en accions que impactin el bottom line del funnel de conversió. Aquí ja estem com molt marketingians, però és que aquestes diapositives són molt de màrqueting, són del pla de màrqueting. Llavors, el mobile first, això ja ho sabeu, ja es visita molt més una web des del mòbil que des del desktop. Tot això ho veureu sempre a través de les analítiques. Amb Google Analytics tu veus quantes persones estan connectades amb mòbil o quantes persones estan connectades a través de l'ordinador. Es veu tot amb l'analítica. Tot el que és el social selling. Això nosaltres de moment no ho fem, però s'ha de tenir en compte. Es pot vendre a través de xarxes socials. els perfils que esteu creant poden tenir canal de venda, poden tenir carrito, poden ser botiga. Heu de valorar si interessa o no. Les estratègies de preu, l'omnicanalitat, o sigui, entorns 360, i vendes híbrides. Després de la pandèmia, la compra presencial també és important. En el cas del Parkway, us he de dir que nosaltres hem passat a fer venda només online des d'aquest estiu, però pel que us explicava, perquè tenim un problema de cues i de massificació de turisme al voltant del parc, que té uns quants accessos, té 9 accessos, de fet són 9 accessos naturals, però per turisme només n'hi ha 4 oberts, i ja es generaven cues, no sé si heu anat a l'entrada de l'accés de Carmel, amb els autobusos, els grups, és una mica cacau, però bueno, almenys allà hi ha tota una esplanada i ho tenim una mica més controlat, però la resta d'accessos es perdien pels barris, amb la qual cosa amb això hem pogut. Llavors ara ja passem als grups d'interès, grups d'interès públics i perfils digitals. Fins aquí era la primera part, que era la més context, història, més rotllo. Ara us vull veure també animats, feu preguntes, aprofiteu, perquè tot això us pot servir molt pel vostre treball. Tothom aprendrà, doncs mira, hi ha una mà aixecada, a veure, abans que comenci, digues. Ah, mira, venia preparada, per Louis Vuitton. Hem parlat una mica de reputació, no? En aquest cas, et diré que tota la comunicació requeia sobre l'Ajuntament de Barcelona i que nosaltres al final érem un espai que l'Ajuntament de Barcelona cedia. Dit això, clar, ha generat molta polèmica. Louis Vuitton al final és una marca de moda, el Parkway té uns criteris i a més són molt restrictius per poder fer qualsevol esdeveniment o inclús filmacions, vull dir, hi ha una comissió de filmacions, i han de complir uns requeriments relacionats amb la cultura i amb tot el que és l'arquitectura i el patrimoni de Gaudí. Si no té res a veure, en principi no ha d'haver, no es pot fer. Què va passar amb Louis Vuitton? Que s'ha considerat per sobre d'això a nivell de promoció econòmica. O sigui, això és d'Ajuntament, promoció econòmica, com a principal patrocinador de la Copa Amèrica, i en aquest marc va decidir a través d'alcaldia que era una excepció i que es podia cedir aquest espai del Parkway ara amb unes mesures de seguretat astronòmiques. Ningú més, o ningú que no tingui aquest pressupost de Louis Vuitton podria fer-ho. Realment van ser molt curosos i és més, van netejar el parc, el van deixar preciós. I jo ho vaig viure com una oportunitat de veure que es poden fer altres coses. Ara, és molt delicat perquè és patrimoni històric. Estàvem tots pendents de que no hi hagués res que pogués trencar qualsevol cosa. Va sortir la notícia de que es va trencar un trosset de mur. Està molt polititzat. Llavors, us explico les dues versions i la realitat, no? És cert que es va trencar un trosset de mur, per sort va ser el primer dia de muntatge del Vuitton. D'una banda jo vaig pensar, fantàstic, perquè clar, la por que els hi va entrar, us la podeu imaginar, van extremar i multiplicar per dues les mesures que tenien. Va ser el primer dia de muntatge, algú amb el toro, que al deixar una cosa va donar un copet i va caure una pedra, és així. Per sort, a nivell patrimonial, no era greu, perquè no era una part, es diu, han trencat l'escalinata o una de les boles del Rosari, es va polititzar, no és veritat, no va ser això, i m'agradaria tenir fotos aquí per ensenyar-vos què és el que es va, però si aneu al Parkway, no ho identifiqueu, perquè és dintre el que és la plaça Natura, abans de les escales que baixen a la sala Hipòstila, un copet en allà. Sí, van donar un cop, però es va restaurar en 24 hores. Va servir per polititzar-ho i com a, no? Louis Vuitton trenca el Parkway, patrimoni i tal. Bueno, sí, també després s'han fet actes del Dia de l'Esport, vam tenir recentment, també jo crec que polititzat. per un tema també és de districte, no? S'estan donant les medalles de les medallistes olímpiques que viuen a Gràcia, s'està fent un reconeixement de tot el que és la gent del barri esportista. El meu posicionament amb Louis Vuitton jo crec que va anar molt bé i les imatges que ens ha deixat són meravelloses i crec que van ser molt, molt, molt curosos. Té respost? Molt bé. I entenc les dues parts, eh? Però jo al final crec que va sumar. Aquest seria una mica... seria una mica la governança del PAC. Veieu que aquí que està la secretaria tècnica? Tant quan se'm posa negra la pantalla? Ara. No sé si és perquè toco el botó. La secretaria tècnica del PAC és l'organisme que coordina tots aquests actors que us parlava abans, del que és patrimoni, parcs i jardins, BCM, que som nosaltres, si ja s'ha de fer alguna cosa que passi per patrimoni de Generalitat. És una mica qui també està darrere de la comissió de filmacions i hauria de decidir si es pot o no es pot fer una filmació en concret, etc. A nivell de grups d'interès, si comencem, seria aquest entorn veïnal que veiem aquí i els visitants de pagament. Veiem que hi ha uns targets que són comercials o que porten ingressos i uns targets que no són comercials. Les escoles de proximitat aporten valor però no són comercials. Les escoles visitants que són a nivell europeu sí que paguen la seva entrada. Els visitants de pagament i la resta, ja està. Com és el visitant del Parkway? 38% home, 62% dona. Aquestes coses mai les he acabat d'entendre. No binari, 0,1. Dius per què? Pues no ho sé, no sé per què, però sembla que és més en femení. També us dic una cosa, crec que avui dia queda desfasat també dividir entre home i dona. Crec que hem d'anar molt més enllà, igual que les edats, no? Dèiem, l'edat depèn. Pot tenir una persona 40 anys sent mare o no, pot tenir 70 anys i ser... És que l'altre dia veia un risc d'una persona de 80 que donava classes ella de ioga o d'una gimnàsia sueca, no sé què feia, i que tenia un grup de persones que la seguien. Doncs a lo millor és més esportista aquesta senyora que algú que ara mateix pensa més en sortir o que està estudiant i que no fa esport, no ho sé. Vull dir, crec que hem de començar a pensar més enllà de dades demogràfiques, d'edat, de gènere, no? El que són les dades clàssiques i començar a treballar els buyers persona de veritat, perquè al final que es digui, no sé, Maria, i sabem si és mare o no és mare, quines sèries mira, si li agrada Netflix o és més de Filmin. Sí, no sé, anar pensant una mica quin és el públic real. Aquest és el nostre target de veritat i els nostres buyer persona. Aquí entrem. I de fet, l'agència que ens ajuda és una agència de Girona, que es diu Playbrand. I que si teniu ocasió, o els podeu... Ah, veus? Bueno, és una agència que és molt bona, és una agència especialitzada en tot el que és estratègia digital i treballen molt bé. Llavors, tenim aquests targets treballats conjuntament, però bueno, que aquesta diapositiva és d'ells, ho dic perquè és robada, no? Jo sóc molt... Soc molt honesta, llavors els drets d'autor també són molt importants, eh? Que ho sapigueu, a les xarxes socials i a la web, a internet i a la vida, sempre s'han de fer cites de drets d'autor, respectar les marques, etc. Això és aspectes legals que avui no entrarem perquè no era la ponència dedicada a això, però que sí que heu de tenir en compte. Vam dividir el veïnal del turisme, perquè els veïns i veïnes del Parkway entren amb el seu carnet de veí. És un carnet que va contra padró i que per la teva adreça doncs pots entrar de forma gratuïta al parc. A més, hi ha unes franges específiques per al veïnatge, i en canvi els visitants de pagament han de treure l'entrada, i hem treballat més el que seria doncs, el perfil a Mandalar, el perfil d'atraccions turístiques, hi havia més. De veïns hem vist que hi ha un que és el perfil mascota, li hem dit, perquè és cert, hi ha veïns que venen expressament a caminar amb el gos, però és que és, si tens gos i vius al costat del parc Güell, doncs és el parc al que vas, o sigui, quina sort, no? Quin privilegi, dir, me'n vaig a treure el gos i que estiguis al parc Güell. El perfil d'entorn, que pot ser només per passejar, el perfil més esport, no? Que hi ha runners, hi ha gent que ve... Bueno, diferents perfils que vam anar treballant. Jo us he portat una mostra d'algun. Quan parlem del buyer persona, això és el que dèiem. Es pot dir Maria, es pot dir... En aquest cas hem dit pues, Sam i Susan. Això és fer un buyer persona, però és que te'ls has d'imaginar. Han de ser un amic teu. O sigui, el Sam i la Susan, no? Que són imaginaris, però el Sam i la Susan ens agrada gaudir de viatges d'oci on les experiències culturals no poden faltar. Llavors, conèixer-los et fa pensar en productes per ells. Quan més els coneguis, més diries, ostres, això li agradaria al Sam i la Susan. Però com si fossin amics teus, o sigui, l'amigo imaginario de petits, no? Si algú el tenia. És això. És, què podríem fer perquè vinguin el Sam i la Susan? Sam i la Susan són uns. Però la Margot Jolie, que és una dona que és amant de l'arquitectura i de l'art, amb alguna cosa pot coincidir amb el Sam i la Susan, però potser té un altre interès i amb les seves amigues té altres motivacions. Soc una entusiasta de l'arquitectura i dels diferents moviments culturals. He llegit sobre Gaudí i tinc moltes ganes de veure les seves obres en directe. Margot Jolie, que és una dona francesa de mitjana edat, li interessa l'arquitectura del parc, valora la facilitat d'accés a la informació i disponibilitat en diferents idiomes i la senyalització. L'interessant, vull dir, hi ha tot un estudi darrere, avui no podem entrar a fons amb el buyer persona, però sí que us animo a que si esteu treballant al buyer persona, tingueu tota aquesta informació, les motivacions, què li frenaria venir al Parc Güell. No li agraden les grans aglomeracions i les llargues cues. Jo potser podria ser una Margot Jolie si jo vaig a París, no? Ostres, quina mandra, vull anar al Louvre, ostres, veig la cua, uf, no? Em tira enrere, potser faig una altra cosa més alternativa. A causa dels seus compromisos professionals, li és difícil visitar el parc dins dels períodes poc concorreguts. Quines solucions tenim per la Margot Jolie? O sigui, totes aquestes coses, sí, hi ha dades demogràfiques, es veieu, no? Es veu bé, perquè com hi ha tanta lletra en aquesta diapositiva. Dones i homes europeus o nord-americans, de més de 35 anys, és el que dèiem. Les demogràfiques estan, perquè és la partida, partim d'allà. El que estem dient no és que no serveixin, és que anem més enllà. Quins interessos té? A quina hora s'aixeca? On va? On compra el pa? No? Si compra pa, a lo millor no li agrada el pa perquè és al·lèrgic al gluten i cada dia es fa... Jo què sé. Però aquestes coses, que a més és molt divertit i més si esteu en grup, feu-les perquè tindreu amics nous, no? Al final, per dir... Pues la Margot... Mira, podria ser amiga meva. I quina conducta online té? De fet, mira, és generació X com jo, veus? És que ja us dic jo que Margot Jolie podria ser moltes persones que coneixeu, segurament. Potser inclús algun mares, pares, no ho sé. Els d'abans, dèiem, les dades demogràfiques, dones i homes europeus i nord-americans, principalment entre 25 i 56. Aquí és molt àmplia la demogràfica, però el que interessa de veritat és les seves conductes, els seus hobbies, les seves motivacions. Un altre exemple, Mao Sihan. No vull deixar cap racó emblemàtic de Barcelona sense visitar, començant pels grans atractius turístics com el Parc Güell, la Sagrada Família o la Pedrera. El seu desencadenant és la visita a Barcelona i el Parc Güell és un imprescindible per a visitar i fotografiar. En tenim, d'aquests perfils, vull dir, són perfils que estan inventats i que li hem posat un nom, però és que existeixen de veritat. Llavors, simplement és, de tot aquest grup que hem vist, doncs anem a dir-li Mao. De tot aquest grup que hem vist, anem a dir-li Margot. De tot aquest grup que hem vist que viatgen en parella i que moltes vegades també viatgen sols, pues el Sam i la Susan. No? Llavors, imaginant-vos, posant-los cara i carn i ossos, és molt més fàcil imaginar-se què els hi podem oferir, o el per què no venen, o què és el que no els agrada, o què els agrada. I la seva conducta online, miren xarxes, no miren xarxes, hi ha una generació que mira més xarxes que altres, us sorprendríeu, les xarxes les miren totes les edats. Resum d'aquests perfils. Voleu, que tiri més, voleu veure més a fons els buyer persona o ja us heu quedat amb la idea, no? Del desencadenant, de quines són les barreres, de, tot això ja està, no? Perquè aquí és on heu d'intervenir, eh? Esteu fent els buyer persona? Algú vol explicar una mica si ja té un nom pel seu buyer persona? Molt bé, o sigui que sí que teniu el nom, l'edat, ja sabeu, ja és un nino, no? Per dir-ho d'alguna manera. Doncs aquest seria una mica el resum. Els visitants de pagament, que són els que estem mirant ara i els que us he portat exemple, serien el perfil de turista cultural, el perfil de mandalar, el perfil d'atraccions turístiques, el principal motiu, bueno, al final això és un màtrix del que hem vist, un resum, però perquè ho tingueu. Estratègies clau de continguts. Passem a la següent. Els tipus de continguts, això segurament ho heu treballat a la classe, no? I espero, a veure si m'estan avaluant a mi també, no? Els visuals, els narratius, els interactius. Com a visuals, què tenim? La importància de la fotografia i el vídeo. Podem trobar exemples de captures icòniques del Parc Güell, com per exemple la casa de Museu Gaudí o el drac. Cada vegada que posem el drac, doncs sí, és viral, és el que més èxit té. No? Però això també ho veiem amb les analítiques. Dius, què està funcionant? Això per què no ha funcionat? Doncs perquè potser és una foto que no és de qualitat. I sembla que no, però és que les fotos han de ser de qualitat, han de ser amb llum, han d'estar treballades, no pot ser qualsevol cosa. Ja sé que hi ha tendències ara de... més naturalitat i més immediat, però si treballeu per un compte corporatiu ha d'haver-hi una qualitat. Heu de demostrar que és el compte corporatiu. Inclús, encara que sembli que no, o que sigui una cosa espontània, per això estan les stories també, no? Vull dir, podem treballar una mica els canals de manera diferent, però les fotos han de ser de qualitat perquè és que es nota moltíssim. Es nota moltíssim en la conversió, o sigui, en la interacció, no? Nosaltres fem, per exemple, fem servir molt, o una vegada al mes, crec que és, el gràcies per etiquetar-nos. I les millors fotos que trobem, que moltes vegades són de fotògrafs o de persones que han vingut amb les seves càmeres al Parc Güell i ens han etiquetat. Fem una recopilació, abans eren 10, ara poden ser 20, per agrair la seva visita, agrair aquella fotografia, i perquè és que són espectaculars i al final és que sembla el museu de la imatge dintre del nostre feed, no? O sigui, hi ha gent que fa unes fotos espectaculars. Doncs per mi és una manera també d'engagement amb el visitant del parc, reproduir les seves fotos. De fet, crec que ho hauríem de fer molt més, i jo ho dic a l'equip, hauríem d'estar compartint stories quasi cada dia alguna foto, perquè hi ha unes fotos del parc, imagineu-vos, de primera hora, d'última hora, gent que té un ull i que és creativa i que treu un detall que ni havies vist. Donar una mica de feedback, perquè a més ens etiqueten i ens mencionen, no tot és dolent. Les xarxes també tenen aquesta cosa de dir que és meravellós, que l'han visitat i que els ha encantat. Per reclamacions ja vindran per l'altre canal. Però les nostres xarxes en aquest sentit són molt agraïdes. O sigui, podria dir que el 99% és positiu. També us dic el que us deia abans, el Parkway no és l'exemple més comú, no? És bastant excepcional en el sentit que no hem de vendre i en el sentit que és tan bonic que mira, veniu tots, que us convido. Us convido a tots a que vingueu al Parkway. M'escriviu, qui vulgui venir m'escriu i us facilitarem les entrades. Ho dic de veritat, no és... I, clar, apunteu, veniu a veure treball de camp, no? Una mica treball de camp. Narratius, hem de poder explicar molt bé les històries i que siguin atractives. El que dèiem, és fonamental un bon storytelling. Com anem de temps? Us esteu cansant? Anem bé, no? Articles i seccions al web que explorin temes específics, com les influències de la natura en el disseny de Gaudí. Aquí us heu d'allargar, perquè pot ser una notícia, pot ser un destacat a la web. D'aquesta notícia, després ja traureu un extracte per al que són les xarxes. I en xarxes socials utilitza anècdotes, històries, alguna vegada el sabies que... No? O podries reconèixer aquest racó del parc? Sabries dins on està? I després interactius. En el nostre cas, de Parkway, a casa Museu Gaudí trobem una taula de continguts on s'explica la història. Les maquetes les estem estudiant, però a mi m'agradaria posar alguna cosa. I ara que tenim la casa, m'agradaria poder tenir maquetes. Aplicacions mòbils que ofereixen rutes i destaquen els punts d'interès del parc, actualment amb la de diversitat funcional i més endavant amb l'app, tota aquesta feinada que hem fet l'hauríem d'incorporar. I la creació de vídeos immersius que presenten les meravelles del parc. No tenim vídeos immersius, el que tenim és una visita virtual. Això és una diapositiva que a mi m'agrada molt, perquè això són les paraules que surten de les enquestes d'ISS quan els deixes lliures, amb de com descriuries el parc, no? En lloc de que sigui números clausos, que sigui una mica oberta. I aquestes, les que estan en verd, són les que han pujat en relació a l'any anterior. Les altres són les que segueixen. Bonic, interessant, impressionant, artístic està pujant. Natura, molta gent no ens agrada que pugi, vull dir, no és que sigui o bo o dolent, molta gent podria ser dolent, però està en verd perquè ha pujat. Val? Bo, calor, únic, contra calor no podem ajudar gaire. Però per què llegeixo tot això? Tranquil·litat, agradable. No? Els visitants diuen una cosa, el del veïnatge que digui tranquil·litat, em tranquil·litza a mi, que digui bonic, natura, també molta gent, sense expectatives, bo. Per què tenim aquest verbatim? Perquè és llenguatge que els ha sortit natural. Aquí és on sortia lo d'Instagramable, que no ho veig ara, però sortia en algun any. Aquestes paraules són les que hem d'utilitzar en el nostre llenguatge, a les notícies, a la web, per fer SEO, per fer xarxes, per connectar, perquè al final és quan connectes. Dir que pots passejar amb tranquil·litat al Parkway, estàs posant una de les paraules que més han dit ells mateixos, és que t'estan donant la feina feta. La natura, l'estan valorant molt, lo artístic. Doncs si fem el calendari per categories, potser l'artístic ha de tenir més pes, perquè aquí té molt pes. I potser estem dient, podríem posar una foto artística dos vegades al mes, cada 15 dies. Ostres, si és tan potent, no? Perquè jo la veig molt potent aquí, artístic, doncs potser ha de ser cada setmana i doblem el pes d'aquestes publicacions. Visita virtual, això és perquè veiéssim una mica com és, el que tenim. Estratègies de web, aquí ja havia posat un exemple, els tallers de Lego que us comentava, això és una notícia destacada, aquesta és la nostra web. Com veieu, el de les entrades exaurides, això és d'aquest matí, a les 8 ja estava així. Del destacat passem a la landing, que és on es poden apuntar. I de la landing també tenim les xarxes. Veieu? Aquí està, un està pinejat, que és el de dalt, i els altres ja són tallers que ja s'han fet o crides, no? El call to action apunta't. Aquest cap de setmana tal. Per què us poso això? Perquè han de tenir coherència els continguts. El que estàs posant a la web, el llenguatge que utilitzes a la web, no ha de ser exactament el mateix, perquè a la web pot ser un llenguatge més tècnic, més per estudiants d'arquitectura que busquen informació, que tal. El taller de Lego és una excepció, perquè és un taller, vull dir, al final estàs fent una crida perquè s'apuntin. A les xarxes, potser el llenguatge l'has d'adaptar a la xarxa, però sí que ha d'haver-hi una coherència de continguts. Si a la web estàs destacant el contingut de Lego, quedaria molt estrany que no hi hagués res a les xarxes del taller de Lego. Llavors, al final, la coherència ha d'estar en totes les accions que feu. S'entén? Un altre exemple que vam fer quan es va fer aquesta reobertura de la casa, no? Des de primera de Sagrada Família, o sigui, l'estava gestionant Sagrada Família, al fer el traspàs vam fer unes obres i una mica de neteja, doncs per l'obertura de la casa vam estar preparant això. Primer una a la web, tenim preparada una nota de premsa per si de cas, per si ens pregunten, tenim l'argumentari, tenim preparades ja les fotos que ha vingut un fotògraf expressament a fer-les per tenir fotos de qualitat, perquè estem fent una reobertura. Serà un moment en el que hi haurà molta visita a les xarxes i tenir preparats els texts. També, quin pes li volem donar? Doncs el mes de juliol, que era quan es reobria la casa, molt pes. A partir d'ara, entra en el calendari dintre del cicle natural. Què més hem de publicar? O a on més hem de publicar? Aquesta diapositiva em fa molta gràcia perquè al final és així, o sigui, en motors de cerca, Google, tot el que són oficines de turisme, agències de viatge, xarxes, tant orgànic com social, socialats, blocs de viatges, tots aquests són els nostres aliats. I és amb els que poden generar-nos contingut i són els que poden col·laborar amb nosaltres. Un cas pràctic d'accions de comunicació, la nota de premsa, en el nostre cas és el canal d'Ajuntament, notícia a la pàgina web oficial, xarxes socials, com ho estem fent, post d'origen als calendaritzats en un mes, per exemple, difusió de contingut de la nota de premsa al feed, entrevistes amb veïns, vosaltres que feu podcast doncs podríeu també incloure-ho, carrusels informatius, stories, creadors de continguts, el que dèiem abans. Imagineu-vos que fem una acció amb influencers per tota aquesta... Mira, per el problema de la reputació amb Louis Vuitton, no? Accions amb 10 microinfluencers que donin a conèixer les mesures que estan portant a terme des del Parkway. Ens encaixa. Tant a Instagram Reels com a TikTok. Parkway no té TikTok, però això no vol dir que no puguem fer accions a TikTok. Si tenim influencers o aliats, com dèiem, una agència de turisme que parla de... que has de comprar el tiquet abans, o si parlem de Louis Vuitton, que puguin, o volem fer una campanya de veïns que es quedin més tranquils perquè està tot regulat. Els nostres missatges han de poder arribar a través de les xarxes que es consumeixen, i ho estàvem veient aquí. A on busquen els turistes, on busquen la informació per venir al Parkway? Les xarxes socials del Parkway. Les plataformes que tenim nosaltres són Instagram, Facebook i YouTube. YouTube avui dia és un repositori, no tenim una estratègia com a xarxa social. Llavors això queda dit aquí. Instagram i Facebook. Són públics diferents o no? Perquè Facebook el mira més gent del que ens pensem, segueix sent la número 1. Ens pensem que no, però sí. Però per nosaltres la xarxa és Instagram. El que fem a Facebook és replicar el contingut. Llavors, què passa? Que els Reels, per exemple, no es repliquen. Doncs ho hem de tenir en compte, perquè dintre del calendari editorial ens quedaran com buits, no? Perquè si estem replicant i els Reels no van, doncs hauríem de posar un vídeo o pujar-lo manualment, el mateix Reel, que és un vídeo, al final. Formats i tipus de publicacions. Molt important, adequar les mides. Això seria un must. O sigui, això sí que ho heu de fer. Igual que les fotos han de ser de qualitat, han de respectar les mides, perquè si no, us quedarà tot descompensat. O allò de les stories que després es baixa al feed i queda tallat just, no?, per aquí. Home, com si em feu una story, no em talleu el cap, que em dóna cosa. Presència actual del Parkway a les xarxes? Instagram i Facebook. I a més, BSM disposa d'alguns canals, com pot ser LinkedIn, llavors de tant en tant ens etiqueten, bueno, ens etiqueten, posen un hashtag. No? És poquet. Podríem tenir més? Sí. Ens compensa tenir més? No ho sé. Val la pena? Valorem-ho. Això sí que ho heu de valorar. TikTok, val la pena? Teniu energia per fer TikToks? Perquè TikTok també és... O sigui, les xarxes són demandants, però un TikTok, a més, has de tenir... xispa, un punt d'humor, no sé si el Parkway encaixa aquí. Tot el que és X o els threads per polítiques corporatives de BSM, nosaltres no ens ho permeten. Suposo que per temes de política, que és on més... Llavors, tingueu en compte, si teniu un compte, si compensa o no tenir aquest tipus de xarxes. Ara, les que esteu, feu-les bé. Jo quasi us diria, feu bé Instagram, Si es replica a Facebook, genial. Si voleu tenir una altra, valoreu quina. Però s'ha d'estudiar molt bé. Vull dir, tenir una xarxa és gratuït a nivell econòmic, però no és gratuït. Es treballa molt. Interacció amb l'audiència també, el to i el llenguatge és molt important. Aquí, mira, abans m'he avançat. El llenguatge tècnic per la pàgina web, això és la nostra estratègia. Si vosaltres teniu una altra, és una altra. Però nosaltres sabem que hi ha estudiants d'arquitectura que entren a la nostra pàgina web o que quan algú vol buscar més informació, entra a la pàgina web. Però per les xarxes socials l'hem d'adaptar. És un llenguatge molt més proper, molt més dinàmic, molt més, i que sempre tingui un call to action, en plan, apunta't a aquest taller, o vine a aquest dissabte i a veure la sortida del sol, no ho sé. Ha de ser més fresc. I després l'altre llenguatge del que us parlava, que crec que és important que el conegueu i que per mi crec que ha sigut tota una experiència desenvolupant aquesta app de diversitat funcional, és el llenguatge de lectura fàcil, que és una normativa i que penseu que tots al final necessitem aquestes mesures o aquestes facilitats per la diversitat funcional. El que no veu bé, tinc miopia, l'altre es pot trencar un peu, o vull dir, tots podem estar en aquesta situació, o tots podem tenir un germà, una germana, un pare, una mare, una àvia, una persona més gran al nostre càrrec, una persona més menor al nostre càrrec, no ho sabem. Però jo crec que sí que també us encoratjo a facilitar sempre tot per la diversitat funcional. Pla de continguts i categories, així és com ho fem nosaltres al Parkway. Nosaltres tenim diferents categories que hem estudiat, en brainstorming amb tot l'equip. Una podria ser programa social, una altra visites guiades, perquè fem visites guiades, una altra tecnologia, una altra el canvi climàtic, o els certificats de Biosfer, l'altre art i arquitectura. En això, nosaltres el que fem és posar-li una freqüència, que serien aquests pesos, i assignar-li uns hashtags. Llavors, aquests pesos, que us deia, la freqüència, és la que hem d'anar revisant. Per què? Perquè una sortida com reobrim la Casa Museu Gaudí, al principi té molt pes, però després s'anirà diluint i entrarà en el calendari normal. Així seria un calendari. Jo tinc una obsessió amb els colors. Sí. No, és que és tal qual. És tal qual i per mi és una obsessió el tema dels colors, perquè la gràcia seria agafar les vostres categories, no? Aquestes categories, la freqüència que us imagineu i uns hashtags. Agafeu pòstits, agafeu gomets, agafeu el que vulgueu, poseu-li un color diferent a cada categoria i aquesta categoria, després passeu-la a un calendari. És que teniu el més fet en distribució, de dir, havíem dit, mira, amb la groga, que és informació, informació vol dir, per exemple, ara es canvia l'hora aquest cap de setmana, per tant, és informació, com arribar també seria informació, diferents temes que afecten el dia a dia, no? Veig que n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Són molts? Depèn. A lo millor el mes que ve només n'hi ha 3, no? Però quantes havíem posat? Amb informació, està aquí? Informació, no estava posada la freqüència perquè és que aquesta canvia justament. A veure, programa cultural, tenim posades 3. El programa cultural, quan es requereixin, això parlarem l'equip, eh? Hem de revisar. Anem a una més fàcil, a veure, quinzenal, aquesta de natura i biodiversitat. Ara quin color és? El verd. Veig 1, 2, 3, 4, són dos verds, perquè l'altre és canvi climàtic biosfer, és que ara també tenim l'auditoria per a l'auditoria de la certificació de biosfer, que ens la donaran, pensem. Però ens estem passant? Cada cap de setmana hem de parlar de natura o de canvi climàtic? O vosaltres què creieu? Que estem posant moltes, que estem posant poques? Com ho veieu? Quinzenal, aquí n'hi ha 4. Potser aquest mes hem posat més del compte perquè no teníem altres temes? Aquestes són les reflexions que heu de fer. De cop una ha funcionat moltíssim, ostres, la tornarem a posar la setmana que ve, perquè com ha funcionat, potser és que és una temàtica que interessa i que la gent vol consumir més. Potser hauríem de canviar l'estratègia i en lloc de posar quinzenal, dir cada 10 dies i que ja siguin 3 al mes. Veieu o no? Això és molt visual i és molt bo, perquè si fos en pòstits ho pots anar canviant, diguem. Sí.
Hi ha una espècie d'instruccions de, per exemple, repeteixen sempre aquests mateixos tasks. Hi ha alguns que canvien.
Mira, l'algoritme canvia també. Llavors, hi ha èpoques que és millor posar 25 hashtags i hi ha èpoques que és millor posar 3. Això també s'ha d'estar al dia perquè va canviant. Tu has de posar els hashtags que tu creus que el teu públic arribarà. Quan us ensenyava el verbatim, és molt important. Per què? Perquè si jo vull que artístic arribi a aquelles persones, hashtag artístic, hashtag arquitectura, hashtag art, a quin públic vaig? Al meu buyer persona, què li interessava? Els hashtags te'ls has de crear tu. Ara, també hi ha eines que et diuen, per a este sector, los hashtags que más funcionan son estos. I a lo millor a tu no et funcionen. És que les xarxes és molt prova-error. Llavors, prova aquests que et diuen en un post. Prova en uns altres. Mira a veure quin té més abast. No? Quin reach ha aconseguit aquell post. O si fessis test A-B, que és molt difícil, no? Perquè no tenim dos comptes. Però, bueno, es poden fer test una mica, aquest dilluns poso aquest i el dilluns que ve poso l'altre. A veure quin tira més, amb una foto que sigui similar, del mateix estil. No sé, és proves, les mètriques. Sí, endavant, i tant. I potser hi ha alguna cosa divertida o hi ha un dia mundial, aquell dia coincideix, doncs no serà aquest hashtag. Això són idees per posar alguna cosa, per no quedar-se sense hashtags, perquè està bé posar hashtags. I en stories, sobretot. En stories amagats poden anar darrere tots els hashtags. Llavors, també ajuda a que hi hagi molt més reach. Pla de continguts. Nosaltres fem el seguiment així. Necessites unes ulleres de sol, eh? Però jo no tinc res a veure amb això, eh? Jo aquí ho veig més tamitzat. El seguiment del pla editorial, al final, és tenir previst, jo us recomanaria que com a mínim, ja sé que sona molt, però a més vista tinguéssiu els continguts, perquè us quedareu en blanc un dia i això avui ho podríem posar, ostres, depèn, no ho sé. Ara, tenir fets els continguts a un més vista no vol dir que surti allò, després es pot moure. Per això tornem a aquesta, perquè es pot moure. Llavors, si tu mous el de Biosfer, estava el dimecres i el mous el dilluns, és perquè el dimecres no havíem caigut, que és el dia de la fotografia i que volíem fer l'especial fotografia. No? Ser flexibles i també estar mirant sempre, us ho dic, l'actualitat, el que ha passat, perquè tu potser estàs felicitant a saber què i ha passat una desgràcia i queda... No? O sigui, s'ha d'estar molt pendent i s'ha de ser flexible, però sí, tenir com a mínim l'esquelet i anar fent un seguiment del que s'ha publicat i del que no. Això també és antic, ja. Nosaltres treballem amb Hootsuite. Però sempre està l'Excel, per si acaso. No? El dir, tenim l'Excel, tenim tots els nostres continguts aquí, ho hem treballat, això s'ha validat, no s'ha validat, en el Hootsuite ja està el que segur que surt o el que està programat. Però aquí tenir aquest backup està bé, eh? Jo ho recomano també. I això són una cosa que no sé qui s'ha inventat el nom, però que em fa molt riure, perquè és dayketing, no? Que és ja la barreja del màrqueting amb el dia del no sé què. Si els community managers són creatius, també us ho dic. És divertit. Treballar amb xarxes és divertit. És molt demandant, però és divertit. Llavors, els dayketings, doncs apunteu-los. Teniu-los sempre a mà. Perquè potser no celebreu el dia de l'amistat o el dia de Sant Valentí, però saber que ho és no està de més tenir-ho apuntat en el calendari. Llavors, fareu contingut sobre allò o no? Dependrà de vosaltres, dependrà de les circumstàncies. I, no sé, imagina't que al final fas un bono per entrar al Park Güell per parelles. Doncs potser té sentit parlar de Sant Valentí, quan d'entrada no tindria sentit. Nosaltres som més de Sant Jordi, i Gaudí segurament també era més de Sant Jordi, però vull dir, endavant tot. I també es poden marcar en el calendari. Una altra cosa que us recomano, benchmark. Revisar què fa casa Batlló. Som amics, eh? Ens coneixem tots. Però què està fent casa Batlló? A més ens ho diuen, ostres, heu millorat això, eh? A lo millor et diuen, molt bé el post aquell, us ha vingut no sé qui, no? Com... Anem parlant. Què estan fent? Què podríem aprendre d'ells? Ens interessa tenir un Linktree, una distribuïdora d'aquestes de links? No, volem la nostra pàgina web oficial. Per què? Perquè estem fent una campanya per la web oficial. Perquè no volem intermediàries, si us en recordeu de la lluita que teníem. Què fa Casa Vicenç? Què fa l'Alhambra? Què fa Versailles? Què puc aprendre? Quins parcs hi ha al món per inspirar-me? Jo pensant en la Devesa, no ho he posat aquí, però mireu-vos el Highline de Nova York. És una antiga via de tren, que també si aneu a Nova York aneu a veure-la. És una antiga via de tren que va per dalt i que l'han convertit en parc. Llavors estan els frens de la Highline, hi ha newsletters, hi ha activitats... Us recomano que mireu bé la pàgina perquè us podeu inspirar per fer alguna cosa per la Devesa. Pot ser una bona. Llavors, mètriques, eines i recursos, això per mi és un rotllo, però dona tanta informació que al final, jo us he posat una mica el que ens diu Analytics, els usuaris que hem tingut en web, mètriques... Això és antic, era el 86, ara ja estem al 96, perquè alguna excepció hi ha. Els funnels, quina conversió tenim, la visita virtual, tot s'ha d'analitzar, tot s'han de veure les mètriques. Aquesta és la campanya. Tenim un ROAS del 50,77, que és altíssim, o sigui, fer una inversió. O sigui, això vol dir per cada euro ens tornen 50 del que invertim en publicitat. Això jo ho remarco perquè és molt alt, eh? Tot això són números, els heu de fer, els KPIs són molt importants. S'han de revisar, sempre, s'han de poder analitzar, s'ha de veure per què no ha funcionat, per què sí ha funcionat. I d'Instagram igual, el número d'usuaris, anar tenint cada mes quants usuaris tenim, hem pujat, no hem pujat. Aquí està posat una mica tal qual el volcatge, però l'ideal és cada mes analitzar. Ha pujat? 49.600. Mira, ara tenim 50.000. Aquest any celebraven una mica, no? No tenim newsletter externa, però sí que tenim una interna dintre de Parkway i una dels posts era que els hi feia il·lusió, no? Que hem arribat a 50.000. Doncs, bueno, hem arribat a 50.000. No és el KPI que sigui el meu preferit. El meu preferit, evidentment, és l'engagement, o sigui, el rati que hi ha, no? De quantes interaccions hi ha amb aquest número d'usuaris que hem aconseguit. Perquè si tens 50.000 però ningú et posa un like, anem malament. Nosaltres fem servir Hootsuite, les mètriques estan a Hootsuite, és tot Meta també, en Meta també tenim, i en els propis insights de les aplicacions també ho teniu, i Google Analytics. Amb això no cal que m'allargui. Aquest és el resum. Ja hem arribat, eh? M'heu interromput molt poquet. Aquest és un resum del que jo us diria com a bones pràctiques. Marketing digital i benchmark, calendari editorial, amb exclamació, gestió de xarxes socials, adaptant al contingut, estratègies de continguts digitals, adaptar el llenguatge, eines i recursos per mètriques, pel que sigui, i jo ho sento per defecte professional, i havia d'acabar, no per acabar redonint, els aspectes legals s'han de respectar, tot el que és la normativa. I ja està. M'he allargat molt.
Molt bé. Bé, abans de res, Bàrbara, gràcies per aquesta explicació tan completa. Ha sigut molt, molt, molt completa en el sentit de la primera part per donar context, per entendre de què estem parlant, quin impacte té el Parc Güell, però la segona part creiem doncs, que us pot servir per, a través del cas pràctic que heu de desenvolupar, que entengueu com s'aplica en un cas i voldria fer èmfasi en un aspecte molt comú, bueno, bastant diversos aspectes, però sobretot amb el tema del calendari editorial, quedeu-vos amb aquesta idea. Vosaltres el dia de demà haureu de gestionar la comunicació d'una empresa, pot ser de qualsevol sector, de molts sectors diferents, o per treballar per diversos clients a la vegada. Aleshores, tenir una planificació a un mes vista, com a mínim, de la feina que has de fer, quines temàtiques has de tocar, quines són les dates claus, pot ser una cosa que diguis, potser no és molt interessant, però és que realment això és que et facilita molt la feina. Llavors, gràcies per comentar aquest cas i com ho feu, i la programació, els continguts, el pes que ha de tenir cada part, això creiem que és molt important. Una altra part, estem començant segons, curs de començar, ja portem unes setmanes, però KPIs, tema Google Analytics, aquesta plataforma encara no l'hem tocat com a tal, però què dius amb aquesta idea? Google Analytics és importantíssim, perquè per entendre el volum d'usuaris, què estan passant a la web...
És que ho veureu tot, és que està en el poder.
Llavors, crec que és molt enriquidora aquesta explicació, perquè ha servit perquè pugueu veure que el que expliquem a classe que realment té una aplicació, ja sigui el Parc Güell o ja sigui qualsevol altra empresa. Llavors, gràcies per haver-ho preparat també.
Jo espero que us serveixi.
Llavors, no sé si les docents o algun estudiant té alguna pregunta, algun comentari. Tenim un micro de mà, llavors si voleu el vaig passant, però la idea seria aprofitar per comentar alguna cosa més, si voleu, en un momentet. Si algú té alguna pregunta, per favor.
Sí, no passa res. No se sent.
Ara?
Ara.
Doncs res, gràcies, Bàrbara, molt interessant tot el que has explicat, i segur que ells ho utilitzaran. Hi ha moltes coses que seguríssim que els hi sona, no? I que hem anat treballant al llarg d'aquesta assignatura. El que volia preguntar és, darrere de les xarxes socials del Parc Güell, quantes persones hi ha? O sigui, com ens hem d'imaginar el dia a dia dels community managers que estan, doncs, això, darrere de les xarxes socials, entenc que no només pensant i elaborant el contingut, sinó també fent aquesta comunicació, no?, amb l'audiència. Com és el dia a dia d'un community manager i quants n'hi ha?
Mira, nosaltres a Parc Güell, community manager com a tal, no n'hi ha, sinó que és una cosa de l'equip, perquè crec que és molt important que hi participem tots. Moltes vegades sembla que falten idees, però en realitat el que fem és una reunió de continguts cada dilluns, i d'aquests continguts és el que veiem que va a web, que va si hem d'interactuar amb ajuntament, si hem d'avisar a secretaria tècnica d'alguna cosa, que baixem a xarxes, i que és sobretot que és comunicació externa i que és comunicació interna. Llavors divideixo una mica les tasques, però sí que hi ha una persona, a mi m'agrada molt treballar orgànicament, llavors a qui li agraden les xarxes, li agraden, a mi m'encanten. Llavors intento implicar-me al màxim. Hi ha una persona a l'equip que sí que li agrada molt, llavors, o un parell, que llavors sempre estan com més a sobre, no? Llavors dius, bueno, doncs planifica tu. Però el calendari editorial el revisem tots, i això sí que intentem fer-ho amb equip, perquè sempre hi ha alguna cosa que se'ns escapa. Heu pensat en els dies dels daycatings, no? Afegim-lo. Ah, doncs això ho podríem posar ja trimestral. Gràcies. No? Perquè dius, aquests ja poden estar programats, que després es poden canviar, sí. O si hi ha un esdeveniment en concret, tallers de Lego, això es fa a banda. Llavors la persona que estarà en aquells tallers és la que tindrà la informació, o itineraris culturals amb el MUBA, amb el Museu d'Història. La persona que acompanya, doncs potser tindrà més informació. Doncs transpassa'ns aquesta informació i ho traduïm a un pre, durant i post. No? Llavors ho deixem preparat. Us podria dir, per experiències anteriors, community manager normalment hi ha un, però un equip de comunicació al final jo crec que ha d'estar molt, molt a sobre i ajudant molt, perquè un community manager sol no pot estar una persona només programant i carregant tot el pes de les coses que passen en directe, de les stories, de tal. Llavors es reparteix una mica.
Tinc una curiositat, és a dir, a l'equip de comunicació genereu els continguts audiovisuals vosaltres, o per sistema contracteu professionals, productores, alienes al vostre equip que fan aquests continguts més de fotografia o de minivídeos, aquest tipus de continguts audiovisuals?
Sí, normalment som nosaltres mateixos, o sigui, és l'equip de Parc Güell qui surt a fer fotografies. Ara, amb la Casa Museu Gaudí, per exemple, no? Que no teníem fotografies, o que... per fer una sortida i fer-la bé, vam contractar un fotògraf, aquí sí. I d'en quan en quan, fa poc, perquè a principis d'any a mi m'agrada com veure què tenim, perquè jo planifico anualment, ja no trimestral o mensual, sinó anualment, tenir un repositori de fotografies noves del Parc Güell, ja que ha passat l'8 i ha netejat, o que ja que tenim aquests dies de sol o un dia inclús núvol, que vingui un parell de dies, un dia de sol i un dia de núvol, que el verd es veu que surt molt millor quan hi ha núvol. Doncs tenir fotos en un repositori està bé. Ara, en el dia a dia, has de sortir, perquè la vida passa en el dia a dia. Llavors, tu pots tenir fotos de repositori, però si hi ha un taller de Lego o si hi ha... ara que vindran a posar els arbres de desitjos en allà, o són stories, també tots els drets d'imatge dels menors, totes aquestes coses, sí. Sí, sí, sempre donem per signar... Sí, sí, sí. Sempre, sempre. Sí, perquè si no, doncs pots posar d'esquenes o diluït, però si ha de sortir algun menor i quedar-te més tranquil... També hi ha pares que diuen que no. Llavors, es poden separar una... O sigui, per exemple, amb Lego, que són 6 taules, doncs hi ha una que sabem que no es pot fotografiar. Posar-ho fàcil, perquè si no... I que ha sigut viral i que està dintre d'un reel i no la pots treure, has d'eliminar el reel. Clar. Sí, és millor. Sí. Perquè a nivell legal, al final, té poc risc. Ningú et denunciarà perquè has posat... Però és que a nivell de comunicació tenir-lo que treure quan t'havia funcionat. Fa ràbia. Sí, tu em parles dels exemples com pot ser Oreo o algunes marques que aprofiten el momentum, i que això seria una recomanació, però que és cert que en una, quan és una entitat pública vas amb més de compte. Els community managers gamberros també són per un públic en concret, no? I alguna vegada d'humor es pot fer, eh? També, al final us dic una cosa, el que treballa com a community manager acaba donant la seva personalitat al compte, sense voler. Jo lluito per no donar personalitat al del Parkway i que sigui... Una de les coses que dic és, en el nostre cas no es pot notar qui estigui publicant. Hauria de ser sempre... Tenim un manual gràfic, tenim uns protocols, que al final és hauria de ser la mateixa lletra, els mateixos... Que no notin si és el Frederic, el Xavi, la Cinta, no? O jo mateixa, perquè s'ha de notar que és diferent la història. En el nostre cas és bastant corporatiu i és, com tu bé dius, és públic i anem amb compte. Amb Tele Vuitton no vam dir ni mu. Inclús a la meva personal vaig posar una coseta i vaig posar, només poso això, saps? Però era tan bonica la desfilada amb tot el parc il·luminat, que al final és un contingut de vídeo que dius, això no ho puc posar a la xarxa del Parc Güell, però no es pot aprofitar. Però no deixeu mai de banda l'humor, eh? La gent ho agraeix. Pots posar humor en altres moments.